iniciem el ple extraordinari d'avui, dia 5 de novembre, a les 6:02. Comencem amb el punt número 1 de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial de l'element de normalització i funcionament de l'Oficina de Supervisió de Projectes de l'Ajuntament de Piera. Té la paraula el regidor Àngel Sabater.
Moltes gràcies, bona tarda a tots. El que anem a aprovar aquí és l'oficialització d'unes accions que ja s'estava fent. La llei de contractes preveu que qualsevol obra pública per un import de més de mig milió d'euros ha d'estar supervisada per l'Oficina de Supervisió de Projectes, i aquesta oficina està conformada per l'arquitecte municipal, l'enginyer, l'aparellador, etc. És una cosa que ja s'està fent habitualment, però l'únic ara simplement s'oficialitza amb un model estàndard que està format als municipis. Sempre és un òrgan que s'ha correspon al ple, però bueno, ja està.
Moltes gràcies, Àngel. Alguna qüestió? Passem a una votació. Vots a favor del punt. Abstencions. Quedaria aprovat amb les abstencions del grup de Junts i el Francisco i els vots a favor de la resta de membres. Passem al punt número 2, que és l'aprovació de la licitació de contracte de serveis de gestió de l'escola Bressol Municipal al Vall d'Hullat. Té la paraula la regidora Gemma Villan.
Moltes gràcies, alcaldessa. Avui és un dia molt especial per mi i per tot l'equip de govern, perquè després de molta feina i de diversos intents, doncs ja podem portar al ple l'aprovació de la licitació de la llar d'infants. Vull donar les gràcies a les treballadores del Departament d'Educació i també de Contractació per la feina feta, que no ha estat gens fàcil a costa del món. Dir-me que com a mestra que soc d'aquest municipi crec fermament en l'educació i crec que hi hem d'acostar la veritat, perquè després ha dit que tenim molts més problemes socials i que la llar d'infants és un dels fonaments que tenim en aquest municipi. Per això ja hem fet aquesta aposta tan important, fent millores salarials en el que són les educadores, posant una vetlladora en plantilla, augmentant el personal per dies amb reforç a l'hora de menjador i seguint mantenint una psicòloga perquè pugui vetllar pel que és el diagnòstic precoç de l'alumnat. A més, entre altres de les modificacions que hi afegim, el tema del manteniment més bàsic i més senzill aportarà l'empresa licitadora, amb la qual s'agilitzarà, que fins ara era una de les coses que costava, i el gran manteniment el portarem l'Ajuntament, com ara sí. I bé, res més, si teniu algun dubte.
Moltes gràcies, Gemma. Alguna qüestió? Francisco, Antonio, Marco i Jordi, el treball. Miriam?
Que després de tres inicis de curs, agraïm que aquest govern finalment hagi pogut dur a terme aquesta licitació i iniciar-se. Ha costat i des de Junts per Piera ens hem preocupat ple de ple demanar, preocupar-nos, estar al cas, quan s'ha calgut amb les entre passadissos una miqueta i amb la Gemma sempre hem demanat, tots ens hem anat parlant també. I res, simplement, com has dit tu, l'educació dels 0-3 anys està molt infravalorada, dignifiquem-la, i sobretot que això no sigui només al principi, sinó que podem continuar treballant. Ja demano a l'equip de govern si poguéssim rebaixar ràtios dels 0-3, que ja sabeu que 20 infants per estança és insostenible en aquestes edats, costa molt, per tant, l'Ajuntament, la Generalitat posa les ràtios, però des de l'Ajuntament podem decidir rebaixar aquestes ràtios, és marcar al màxim. Us demano que tingueu això en compte. Després també m'agradaria una miqueta les cotutories que vaig consultar amb la Gemma, doncs si poguéssiu valorar també l'opció que hi hagués una cotutoria a totes les estances, si pogués ser també en previsió del creixement que s'espera, que s'està tenint de la vida, i ampliar segons l'oferta les necessitats del nostre municipi, els grups de 0-3, si pogués ser, si és cal, només el grup de 0, potser a cada altres anys haurem de veure ens en possibilitat ampliar. Sé que l'espai és el que és i que van justos, però que sigui una escola sol dinàmica que porta la nostra vida, no? I també simplement, això ho entenem que sí, doncs veiem que es van complir els manteniments que pertoca i sobretot donar suport a l'AFA i a les famílies que també estic confiant en l'escola sol. I des de nosaltres també agrair el suport que hem rebut també com a famílies de la part de l'Ajuntament de les professionals, perquè realment per tots aquests anys que aquesta licitació no ha estat endavant, elles mai han perdut l'esperança i han seguit amb la seva professionalitat com sempre. Gràcies, Simó.
Moltes gràcies, Miriam.
Bé, gràcies també. La veritat que m'agrada les teves paraules, que l'últim ple em va sentir bastant més deseada, però agrair-te que avui hagi tingut aquestes paraules de l'agraïment per la feina feta, que ha sigut molt dura i que ha gustat molt de fer-ho. Referent al tema de les cotutories, amb l'ampliació que s'ha fet amb la incorporació de la banyadora, en el que és el centre, pràcticament, en totes les hores hi ha dos educadores per aula. Ara ens trobem que hi ha 7 grups i si comptem la directora, que també és una educadora, tot i que no fa funcions, estem amb 13 educadores en l'aula. A part d'això, després hi ha l'auxiliar de menjador i la psicopedagoga. O sigui que pràcticament hi ha dos educadores a la llar per cada aula. Ja. El tema de que fem una ampliació amb el grup de zero, o sigui, els més petitons, és un tema d'espai. És un tema d'espai. Aleshores, això és el que ens limita. S'hauria de buscar altres opcions i fer potser ampliacions a escoles que poguessin agafar la franja de 1 i 2 i d'aquesta manera tenir més espais a la llar d'infants que tenim ara. I no sé si per les coses el que m'havies comentat ja tot. Referent a les educadores, se'ls fa una ampliació de sou sobre conveni i a més el que els fem un plus a les tutores per reconèixer la tasca que realitzen i la sobretàrrega que tenen, no? De, a més tenir que fer tota la gestió d'informes, de la comunicació amb la família, que els suposa una càrrega més important. En la nova licitació és una de les coses que els hem posat per reconèixer-los doncs, aquest esforç que han fet durant molts anys i que, bueno, felicitar-les també a elles per la gran tasca que fan i que espero que ara amb aquests nous plecs i amb aquest nou contracte sentin reconeguda ja per fer la seva feina, que s'ho mereixen.
Moltes gràcies. Doncs ara sí, passaríem a la votació. Vots a favor? Que és l'autorització definitiva de la revisió excepcional de preus del lot 6 del contracte de renovació de l'asfaltat a diversos barris i carrers del nucli urbà de l'empresa Societat General de Aguas de Barcelona. Té la paraula el regidor Ivan Pujol.
Gràcies, alcaldessa. Aquest punt fa referència a la campanya d'asfaltat del 2021-22. El 15 de novembre del 2024, l'empresa adjudicatària ens ha fet un import de revisió de preus en conformitat amb el que disposa l'article 6 del Reial Decret Llei de 3/2022. Hi ha un informe tant de l'arquitecte municipal com de la secretària i del Departament de Contractació que afavoreix aquesta sol·licitud i aquí doncs, donem la reprovació.
Moltes gràcies. Alguna qüestió? Francisco, Antonio, Jordi?
L'increment de preus de quan demà estem parlant d'anar? €117.000 no teníem de més sobre. Percentatge que estàvem parlant, perquè un percentatge dels treballadors l'any final, no? Quin percentatge suposava això? Excessiu i entenem que respectua, o sigui, això en el seu dia podria respectuar sol·licitació de l'escoltatge en aquest cas i tenim clar pagar un increment de 5-7.000 euros i un sobrecost que no hauríem per què d'assumir.
Moltes gràcies. Josep, o no? Doncs si passem a la votació, vot a favor del punt. Abstencions. Vot en contra. Treballaria aprovat amb els vots en contra de Pocs i tot les accions. Junts ha pogut adaptar en contra. Abstenció. Per en Francisco, no? El Francisco ha votat? No. En contra, en contra. Bueno. O si no hagués votat en contra, en som. Doncs els vots en contra de som, abstencions dels dos regidors no escrits, de Vox i de Junts, en contra a favor de l'equip de govern. Ara passem al punt número 4, que és l'aixecament de discrepància sobre liquidació del desembre 2024 per la gestió de la fracció selectiva d'acord als convenis signats amb l'Ajuntament de Pera i Consell Comarcal de l'Anoia. Té la paraula el regidor Àngel Sabater.
Bona tarda. Bueno, és un reconeixement extrajudicial, simplement, per ser comarcal, va girar el mes de maig la liquidació del mes de desembre de l'any 24 i no hi havia saldo i, evidentment, doncs, correspon al ple reconeixement del pagament d'una feina que s'ha fet i que l'empresa, en aquest cas, el Consell Comarcal, doncs, ha de cobrar són 2.000 euros al final.
Moltes gràcies. Alguna pregunta? Francisco, Antonio, Junts, doncs passem a la votació. Abstencions. Quedaria aprovada amb les abstencions de Francisco Ibáñez, de Junts i els vots a favor de Vox, Antonio, Som i l'equip de govern. Ara passaríem al punt número 5, que és l'aixecament de discrepància sobre la liquidació 5 de setembre octubre 24 del Consell Comarcal de la Vall, té la paraula la regidora Susana Jornari.
Bona tarda. Doncs una mica com el punt anterior de l'entrada és per aixecar la discrepància per fer un pagament d'una de les feines que s'han fet de Consell Comarcal. Es va dir que no hi havia saldo i era, bueno, està tot explicat en l'expedient tot el que s'havia fet perquè pogués també aprovar el conveni i el que va. Maria Ramos no es va poder votar. La feina està feta.
Moltes gràcies, Susana. Alguna qüestió? Francisco, tampoc, doncs passarem a la col·laboració. Vots a favor del punt. Abstencions. Quedaria aprovat amb les abstencions de Francisco i Junts i els vots a favor de la resta de membres. Ara passaríem al punt número 6, que és la modificació de la balança fiscal número 6, que és la que es descobraria. Té la paraula la diputada Àngel Sabater.
Moltes gràcies. Presentem ara la modificació de la balança fiscal número 6, que és la taxa de residus. Explicaré breument el diner general de la balança es basa en la congelació de la tarifa domèstica, que té una fixada en 135 euros, la creació d'una nova bonificació per a aquells comerços que estan dins del programa de recollida porta a porta, perquè s'afegirà un combustible en alguna bonificació del 10%. També hi ha una sèrie de canvis en les tarificacions de cara als comerços, que en línies generals venen a buscar a rebaixar i en alguns casos doncs, de forma molt important el petit comerç del nostre municipi, la relació dels residus que genera, i per contra, les grans superfícies comercials i industrials, doncs, hi ha una pujada doncs, d'acord als residus que generen. També dir que a partir de l'aprovació d'aquesta ordenança, els terrenys de menors de 5 metres quadrats seran exempts de pagar la taxa, perquè s'entén doncs, que un terreny de menys de 5 metres quadrats és un típic hort que no genera residus i per tant tenen més de justícia que no generi. Així mateix com els garatges, que fins a poc doncs, també estaven pagant de porta que ara mateix costaran exempts. La tramitació de l'expedient, doncs, hi ha l'informe tècnic econòmic que sustenta això, hi ha un informe de secretaria i un informe fet per mi mateix, doncs, que amb la meva proposta ja hi ha els meus arguments i així a partir d'aquí els tenim molt a favor d'aquesta modificació.
Moltes gràcies, Àngel. Una qüestió? Francisco, Antonio, Jordi?
No votarem en contra, ens tindrem en aquesta ocasió els increments quan hi va haver la primera pujada de taxes, ho vam preguntar ells o per què s'apujava tant, i l'argument que es va fer era perquè l'Ajuntament per la llei havia de fer front del total de les despeses que suposava la seguretat de la seguretat de la Torrossa. La nostra pregunta és, en aquestes taxes que ara cobrem i es modifiquen, cobrim tota la despesa de la seguretat de la Torrossa i així com complementem la llei que ens està al seu dia?
Recullim també, si just té algú, i contestes les lleis.
És evident que l'habitatge està conflat, però el que ells deien següent, perquè fa la taxa de les comercials, el govern municipal presentarà en ple una proposta d'actualització de preu, reduccions de petits comerços, negocis i despatxos, un increment per entitats bancàries i grans superfícies. Això no és del tot cert. Si veiem que el que seria el col·lectiu de l'hostaleria els incrementa amb la taxa de comerces que passa de 75 metres a allò que passa de 75 metres, passen 314 euros fins a 61, de 1.75 metres, 128 a 722, de fins a 75 metres, el que seria hotels, fondes i segons restaurants, de 556 a 640, hi ha un increment del sector hostaleria, i no dius que hi ha més de 65 bars o del sector hostaleria que reben aquestes taxes d'escombraries. Per tant, com a Junts, que volíem votar a favor, ja estem contents que heu pujat les taxes dels habitatges, i ho heu dit, els comerços també, perquè és veritat que els comerços i oficines són les taxes, però veiem un greu gent molt important en el col·lectiu i el col·lectiu de l'hostaleria. Entenem que fan residus, però ja que veieu que ho vigilàvem a tots menys el que serien entitats bancàries i altres equipaments, el que veiem aquí és que no us comuniquen i us doneu és fer al·legacions perquè aquestes ordenances o aquestes taxes es puguin, com a mínim, deixar com estaven congelades, tal com deia la publicació.
Contestaré per punts. Jordi, l'experiment està evidentment de l'informe que ja es veu que ara mateix tenim un dèficit a la taxa de cobertures que es queda a l'ordre del 60% i no hi ha el 100%, i d'aquí ve la discrepància que formula per una part secretaria, i per altra banda hi ha el meu informe amb el qual s'argumenta per què no es pot arribar ara mateix un 100% de cobertura, que està argumentat allà, i es basa sobretot en el fet que, com sabem, hem canviat el sistema de recollida i de gestió de residus, estem fent la implementació del tancament de contenidors, tenim ja la primera fase iniciada i funcionant, que afecta una part del municipi, i des de fa escassos mesos estem recollint ja dades d'una part del municipi. Tenim encara tot un any per endavant per recollir totes aquestes dades a l'hora d'establir l'índex de reciclatge individualitzat, com ens diu la llei 7/2022, la llei que fem referència. En aquesta línia també ens hem estat informant i assessorant. De fet, l'altre dia va anomenar a parlar amb el director de l'Agència de Residus de Catalunya per parlar de temes d'aquesta llei i també de l'abocador segurà. Mantinc un estat a Catalunya en aquest aspecte perquè la situació de Piera no és única de Piera, sinó molts ajuntaments de Catalunya es troben, amb alguns els estem adelantant, perquè Piera sempre ha ficat enrere en matèria de residus, però hi ha ajuntaments que encara ni tan sols tenen taxa de residus, o sigui que estan molt més enrere. Llavors, parlant amb el director, li hem dit, escolta, a Piera estem treballant amb la implementació d'aquest nou sistema, volem arribar a la taxa de cobertura al 100% perquè és el que fa una normativa, però tecnològicament estem avançant. Anem bé en aquest sentit, i ell mateix és la llei, no patiu, sí, està bé fer-ho en aquest sentit. Llavors, tot això està resumit també en el meu informe, que és el que surt aquí.
De fet, la pregunta de tal que ens ha llegit l'informe és que posant evidència que aquell argument que vam fer servir quan vam fer la primera posada de residus que ha estat no la poseu tant, perquè ho poseu i no podem moltes coses, no sereu més moderats, i l'argument que donàveu era no podem, perquè ens veiem obligats, però la llei avui es posa en evidència que això no passarà més i no serà menys, és evident, perquè justament avui amb els teus informes i justificant-ho i tot plegat fas una congelació de les taxes, alguna cosa molt bé, però a vegades recordem que el seu dia s'havia de dir que no es podia, però és cert, sí que es podia, el que passa que hi va haver voluntat política.
Hi va haver voluntat política en el moment que es va haver tocat l'última vegada a des de l'Agència de Residus, va ser molt creixatiu amb això de dir, no va donar marge de maniobra, però encara sí que afortunadament hem tingut i hem pogut aprofitar i per tant sabem que podem arribar en aquest punt tenint la implementació que ja està en marxa.
Estàs d'acord amb nosaltres, que és estrany, és a dir, fa un any i mig no es podia fer, sí, és a dir, tot que és estrany. Però nosaltres ho celebrem que s'hagi congelat i que de bo puguem cobrir el 100% sense haver de portar cap programa amb les taxes. De la manera, la pregunta que et faig és, quina previsió teniu perquè pel que és d'altra forma, el que preveu és que això anirà millorant i que podeu cobrir al final el total del cost, el podrem pagar la taxa, no teniu previst això o...
Deixa'm fer un incís, perquè això és amb evidència no, perquè si haguéssim fet la pujada que tocava, que haguéssim dit no, la llei ens obliga, ja l'haguéssim hagut de fer la primera vegada i no vam fer-ho, vam fer una mica perquè en tot cas, quan arribi el moment d'implementar aquesta pujada que s'haurà d'implementar, per molt que des de l'oposició, òbviament, heu de dir que tot està parlat i que estem posant impostos, i això portarà que sí, però que sí, en aquesta legislatura no ho fem, a les properes, si que vostè ho va anar, ho haurà de fer, tot i que també he fet anuncis que havíem posat les taxes un 112% i de poc és cert. Simplement he dit que, òbviament, no és voluntat política de posar impostos a ningú, perquè si no hi haguéssim fet la primera vegada i no ha estat així. Vam fer aquesta tasca d'alguna manera que ja no cobríem els costos totals de les comèries i si no és així el residu que em rectifiqui que és el que porta el tema i el porta molt bé, doncs no és una evidència perquè si no hi haguéssim pujat llavors i no ho vam fer. En tot cas, sí que s'haurà acabat fent, com ha dit l'Àngel, però
que, òbviament, ojalà no haguéssim de pujar aquest res. El primer que mai he dit que tot és un desastre, mai ho he dit, que tal, però aquí només he posat, només he recordat que l'argument que es va posar el seu dia era aquest, i que ara sembla ser que és més molt desable. Dit això, en tot cas, és la previsió que teniu.
La llei sempre 2022 parla de la possibilitat d'aquesta justa, que és que tothom pagui per l'ajut que genera. Llavors, per poder determinar quina persona està fent la seva feina, hi ha dos grans models a Catalunya. Un d'ells és el porta a porta, que fan els nostres estimats veïns, que té les conseqüències per nosaltres després, i el model de contenidors tancats. El model porta a porta és un model superràpid, tenint un cop implementat, doncs ja saps, al moment, i més de les xifres de la persona, però el model de contenidors tancats és més lent. I ens estarem, com a mínim, tot l'any que ve, encara recollint de la gent, per tant, no puc fer una previsió, no puc assegurar que l'any que ve ho pugui aplicar. Clar, també s'ha de tenir en compte que a la Piera estàvem estancats des dels anys 90, o principis de l'any 2000, millor dit, amb un 17% de taxa de reciclatge, que és una taxa molt lamentable. Estàvem produint 20 tonelades mensuals de fracció orgànica, que és una cosa vergonyosa totalment. Des que s'ha canviat el model, això, mica en mica, s'està revertint. Estem ja en un índex de reciclatge del 30% amb les últimes dades. Hem de veure que aquesta evolució positiva es mantingui i hem de veure en quin punt s'estabilitza, perquè arribarà un moment que s'estabilitzarà. Doncs en aquell moment ja tindrem les dades públiques. Això també està reflectit a l'informe.
Informativa, vaig comentar que hi havia el servei que passen recollint, o sigui, ja el teniu que passen que recollir el contenidor, llavors passa la carriada que recull les coses que hi ha del voltant. Aquest servei que vaig comentar això suposa un sobrecost pel recollida, si no vols contestar, perquè si hi ha molta gent que m'ho pregunta i perquè clar, el sobrecost de la recollida, al final es repercuta en el sobrecost de la taxa, per tant, és important que la gent sàpiga de què estem parlant.
Sí, disposem de diversos vehicles de recollida de residus, en aquest cas, i en el que això preveia el sistema de recollida d'esbordaments, preveia fer ús d'un camionet amb caixa oberta per anar a fer recollides d'escombraries puntuals, que és el mateix que està funcionant en municipis com Esparreguera, per exemple, però possiblement exemple d'un municipi també de força tamany de població. El que passa és que Piera estava amb les antípodes encara d'Esparreguera, perquè Piera fa 9 tenien les ofertes una llibre més positiva de tot. És clar, estem canviant d'un model radical i la gent s'ha d'habituar. La recollida ara mateix de desbordaments està fent diària, cada dia de la setmana les fa des de dilluns a diumenge i es fa les tardes, cada dia. I és clar, segur que tu heu vist aquí amb un camió de recollida d'escombraries de càrrega posterior, si és un camió amb unes capacitats molt grans. Tenim, per una banda, dos camions de càrrega lateral, que són els que apliquen els contenidors, que va acabar només amb el xofer, i el camió que acaba de recollir els desbordaments va a un equip o un treu i un doctor. I no és un servei que tingui un sobrecost en si, perquè és un servei que ja està inclòs en el propi plec del servei. L'empresa cobra el mateix, hagi de fer desbordaments o no hagi de fer. El que sí que hi ha cap un sobrecost és que tots els desbordaments que estan a terra, com és un residu que està ple d'impropis perquè està tot barrejat, tot això doncs no es pot fer cap tractament i això malauradament acaba abocador amb un cost de 125 euros de tonelada. I afegint-hi accions que s'han de dur a terme amb policia local, que s'estan fent accions amb via amb policia de paisà, o sigui amb informes o personal de la casa que està aixecant moltes sancions de molta gent que per desgràcia no està fent bé. S'ha de dir que la majoria d'aquesta gent no està pirena, que ens tenia com a municipi amb la tirada de la porqueria i els costos són aquests, però l'empresa com la mateixa hi hagi dos problemes on no hi hagi.
El pla que té aquesta recollida dels desbordaments és sempre és dir, per si la cara i l'última ja pregunta que va dir, doncs, ens veu explicar el seu dia de tirar-lo als contenidors soterrats del Comerç Comercial, perquè comercial i aquí es congregues. Però quina és la sorpresa que ara quan entres a l'eix comercial de Calleria, que és el Piret i Teatre del Carrer Vall, el primer que et trobes són els contenidors d'allà al mig del carrer. I la pregunta és, aquest canvi de criteri de què és degut? Perquè de tant no ho tenim, de tenir uns resultats que van estar més o menys dissimulats, ara hi ha dos allà.
No sé si la pregunta no té res a veure, ho deixo seguir una pregunta, ara veig i pregunta, som un cos que
fas per fer plantacions.
No,
hi ha una gent que paga.
No
sé què està passant.
S'està treballant amb això perquè també si aconseguim aquesta reducció per part de l'import que es costa la cosa de l'abocador, doncs serà una feina, una molt bona feina en tot cas, que permetrà que la taxa no hagi de ser, no hagi de ser, podrà ser més ajustada. Vull dir que s'està treballant amb les dues coses. Primera, en saber tota la informació de com funciona el nou sistema que estem parlant i si a més a més aconseguim aquesta millora de les condicions de preu del regulador, doncs també afavorirà aquesta pressió a la ciutadania que tots nosaltres de fet doncs, sigui menor i s'està treballant i crec que això s'ha de posar en valor i més i no la sàpiga perquè també és important aquesta dada.
Parles d'això? Però el que jo ja li parlava ja moltes vegades, que alguna vegada hem parlat, és a dir, històricament qui era, perquè som patidors de l'abocador proper, tenim un pacte de privilegi que pagàvem el 50% perquè pagàvem els municipis de l'abocador.
No, això no és així, però és així. I de fet, ara que estem buscant informació, tenim informació, les que fa cobra, es pot haver de cobrar, òbviament, s'ha de cobrar i pia.
No cobra, i que cobri. Per abocar la taxa, jo vaig tractar-los i m'ho vaig explicar, és a dir, no cobren la
que no existeix, sinó
sí, tu sap que no existeix, és evident que no és aperta.
Deixa'm intervenir, sisplau. L'abocador, justament després de la reunió que vam tenir l'altre dia amb el director de l'Agència de Majors de Catalunya, aquí ara tenim el que ells diuen un preu preferent, que és un preu que es va signar l'any 1997 i que encara és vigent. El que passa que és ridícul. És ridícul perquè, per import, tu quan vas a portar residus a l'abocador de 127 euros, el que és l'empresa, que és amb la qual l'Ajuntament té el conveni de preu preferent, gestiona 24 euros per tonelada i el preu preferent són 22. Els altres, fins arribar als 127 euros de tonelada, són impostos de l'Agència de Residus de Catalunya, que sigui l'IVA, que sigui l'impost de CO2, que sigui l'impost de no sé què, i tots són impostos menys el que gestionem. Llavors, el que es va posar de manifest quan va demanar a reunir-nos amb l'Ajuntament de l'Agència de Residus de Catalunya és que aquí ara tenim un greuge molt important, perquè tenim com a territori que estem rodejats d'un abocador, que és una infraestructura enorme de país, però que són els principals perjudicats. En primer això, des del meu punt de vista, també vam treballar, hem col·locat sensors de qualitat d'aire per tenir dades objectives de com està el nostre entorn d'aire. Hi ha un sensor col·locat en una altra línia recta visual amb l'abocador i un altre aquí al carrer La Plana, al nucli de Piera, i vam entregar aquestes dades al director, li dic, escolta, no pot ser que aquí Piera l'únic tracte que tinguem és que els senyors de l'empresa privada que està gestionant l'abocador han descompti 2 euros per tonelada i més diners ja no portaria tota l'àrea metropolitana. O sigui, això va així. I al final això hauria de ser una evolució que estem tendint de generació de residus d'un abocador. Estem parlant de 3.000 euros actualment anuals. Això és un insult. Al final, és un document de l'any 97 que s'ha anat prorrogant, que estaria s'ha anat prorrogant, però clar, ha quedat obsolet i s'ha de treballar per millorar això perquè hi ha molta marge a fer.
Sí, evidentment, això ja t'ho pot fer. Una pregunta que tenia ara amb algú, però...
Eren, en aquella època, eren 30.000 euros, no? Sí, sí, perquè no hi ha molt problema.
És clar, és clar. Vostè ha presentat un contenció contra l'abocador a Piera. Es passarà a favor d'aquest contenció contra l'abocador o a les parets?
Sempre que l'abocador s'ha ampliat l'Ajuntament de Piera i aquesta última vegada també s'ha deixat s'ha presentat també per fer totes les al·legacions. El que passa que al final això és una mica de rei contra Goliat i ens han passat per sobre. És el gran problema que tenim. I tornant amb el tema que dèiem abans del preu preferent, tota la documentació que tenim aquí a l'Ajuntament és la que tenim, és la que passa amb això que he comentat. Si hi ha documents paral·lels amb això, aquests sí que hi ha, ja no els tinc controlats. I contestant ja per fi, perquè de tocar amb els senyors de Junts, per una banda, lamento que no votin a favor de la modificació d'aquesta ordenança fiscal i que presentin al·legacions. Només informar-vos que a nivell de bars i restauració teníem unes tarifes que estaven molt obsoletes perquè la restauració és un tipus de negoci que per la seva productivitat genera moltíssim de residu i aquest residu té un cost i és un cost que paguem tots els clients. Per tant, aquests residus que generen tots els han de pagar. I a mi d'això, tot i la actualització que estic dient de les tarifes, estem encara per sota de municipis com Abrera, Esparreguera, Masquefa, Sant Sadurní i Sant Esteve Sesrovires. Per tant, no sé.
Bé, ho he dit que hi ha un greuge important, no? Que quan feu la publicació de que contenen totes les taxes de comerços, bar, restauració, excepció de vendes bancàries, de grans superfícies, no dona fe a el que han publicat. Per tant, nosaltres, com us repetirà, tenim aportació com positiu per poder congelar aquest col·lectiu de l'Ostania i que regirà amb un greuge comparatiu amb altres comerços. I agraïm la progressió dels habitatges i la baixada dels comerços en l'oficina i l'entitat. Però, que si haguéssim trobat l'oportunitat de poder ser agradant, de poder fer mitjançant al·legacions, el millor que s'han volgut aportar una cosa positiu, i perquè això no passés avui, no? Perquè tampoc serà la peu de poder-ho fer. I per altra cosa, també, ens agradaria preguntar, tot això, perquè ara estem aprovant el progrés inicial, no? Aquestes taxes, i després
senyor Llopart, vostè és conseller d'Hisenda, de fet, una cap de passera, amb els portes de cap dels últims punts que eren, perquè el Consell Comarcal vol que vostè s'abstingui, és una cosa que m'explicarà després, i també el conseller estratègic o d'estat alcalde, sap perfectament el tràmit, que se segueixen totes les ordenances fiscals. El tràmit és que ara mateix, si s'escau, s'aprovarà això, es publica el butlletí oficial de la província, el DOCNO, que és una dada que ja hi havia i s'ha esmenat. Hi ha els 30 dies naturals d'al·legacions, sobre la qual les persones interessades, com vostès, poden presentar les al·legacions i aquestes al·legacions s'estimen favorables o no favorables i es torna a portar a ple per la seva promoció definitiva i la publicació al butlletí oficial de la província abans de 31 de desembre perquè entri en vigor el 1 de gener de l'any que ve.
No teníem dubtes, eh? Perquè el 2020 i l'any passat, aleshores, les taxes justament ara que tens que entrar eleccions, clar, vam fer la promoció inicial, no sé si es va arribar a fer la publicació, però no hi ha la definitiva, vam fer eleccions, no se van contestar, i pregunto per desconeixement, perquè potser jo sé que funciona. Però segur que l'any passat va fer el que els hauria de fer. Per tant, preguntar en quina manera i quin era el procediment. A partir d'aquí, si em diuen que les eleccions d'any se'ns contestin, l'any passat ho va contestar, ho estarà per la ràdio, va dir que si no estan contestades, estaran aprovades. Per tant, també content que s'acoleixin de les taxes i que no es pugui ser espanyoles. O no era així, crec que era així, eh? Dic, perquè s'ha de posar més una vegada que veníem.
Jo crec que ho contestem de vegades. A la ràdio no es va contestar la relació. Si no es contesta, si no es contestarà.
Disculpi, va, si no es va a treballar a la ràdio, que si no es va a contestar, estan aprovades.
La ràdio és un plenari, aquí és... No són estimats, però bueno, ja estem a contestar, jo crec que ara queda prou clar de tot. Passem aquest punt a votació. Vots a favor del punt? Abstencions? Doncs que hauria aprovat amb les abstencions de l'oposició i els vots a favor de l'equip de govern. Ara passem al punt número 7, que és l'aprovació inicial de la modificació de pressupostos número 31/2025 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Té la paraula el regidor Jorge Bermúdez.
Gracias a todos por reflexionar lo que está entiendo. Bueno, y por qué no incorporarse una modificación presupuestaria a través de una tesorería que impone 4.300.000 euros. Eso vendrán por dos motivos, por suplement de crédito de crédito extraordinario. La parte importante del suplement de crédito tenim que afegir un import a les despeses de la administració general. Tenemos que estar frente a unas cuestiones judiciales y en este momento la partida está bastante insuficiente. Luego, por otra parte, tenemos el regreso de l'ETAT, que continúa en dotar a més de 1.000.000. Tenemos también el dinero de la fase 1, que incorpora la porta y la venta de la nuestra cámara activa de Bonica y Nucli. Eso tiene un importe de 17.000 euros y con esto lo que pretendemos es licitar un mantenimiento, porque hasta ahora lo que se hacían eran medidas preventivas. Tenemos el alumnado público como lo tenemos y mediante esta licitación lo que podemos aplicar son medidas preventivas. Por otra parte, tenemos 5.000 euros en la partida de LEDs. Seguimos con el despliegue de LEDs en todo el municipio. Aparte, luego, más importante todavía, tenemos 1.300.000 euros que se dividen en el capítulo 2 y capítulo 6. Capítulo 2 es gasto corriente, capítulo 6 es inversión. Para prevenir la canalización de la venta, también es una demanda histórica y mediante esta incorporación la vamos a llevar a cabo. Aparte, también tenemos la compra de contenidos que completará 66 sillas, que es un total de 90.000 euros. La parte de recogida de escombrerías, tenemos que seguir aumentando la partida porque, bien, aunque el índice de reciclaje se está aumentando, no ha aumentado en la medida que hubiéramos esperado y con las facturas, aunque ya las últimas facturas ya están por debajo de casi los 50.000 euros, si no me corregirá mi compañero. Todavía tenemos, quedan todavía facturas que todavía hay pendiente de pagar. Como crédito extraordinario, tenemos por importante también otro derecho que pondrá orden en un desorden que había sobre los terrenos que hay depósitos de agua. En este sentido, lo que hacemos es acabar la compra de todos ellos, aparte de otros elementos que había en la vía pública que estaban en titularidad privada. También por 112.000 euros, hacemos renta por el que han depositado en la banca de que abordar su emergencia de belleza. En mayo también compramos, seguimos en la actualización del archivo municipal, compramos una planilla compacta por 60.000 euros, 60.000. Y después tenemos 3 pequeñas inversiones directas en instalaciones deportivas por de 30.000 euros, ¿no? 60.000. Bueno, todo eso suma todas esas 4.000, casi 80.000 euros.
Dipòsits de titularitat municipal i altres elements de la via pública també de naturalesa municipal, parades de curs i de contenidors. Com un tema de fort que hem de posar un ordre als de nostre. És evident, com abans hem tornat a veure, que hi ha dipòsits de l'aigua que està en terreny de titularitat privada, però com és evident que la titularitat privada, quan es van urbanitzar tots aquests, si anem una mica enrere, els anys 60, 70, 80, hi ha una sèrie de barris d'urbanitzacions aquí a Pira que es van, en teoria, s'havien d'urbanitzar i quan s'ha d'urbanitzar, urbanitzar vol dir posar aigua, evidentment, llum, treballera. El promotor en aquella ocasió va ficar compromís de les seves obligacions, s'havia de posar per posar aigua, o sigui, venia dels terrenys a pams i posaven l'aigua perquè els feia falta per vendre-ho, però no perquè fes falta els patrons, o sigui, perquè volguessin els clients que tenien, i hi havia el compromís també de fer clavegueres, les clavegueres no les van fer. Això ha sigut un cost elevadíssim pel nostre municipi, elevadíssim pels nostres veïns, i ara com entendrem que en aquestes tornades promotors, que bàsicament a la sopa van ser dos, fins per mi, és a dir, no van complir les seves obligacions d'organitzar, per exemple, el barri de Can Mossar, el barri de Can Mossar és un barri que si ara organitzem, els hi passarem contribucions especials que cada vegada li valdrà entre 10 i 15.000 euros. Com explicava que aquest senyor, aquest veí de Can Mossar, que si el seu dia el promotor hagués complert amb les seves obligacions, no hauria de pagar això, no hauria de pagar res. O sigui, aquesta reivindicació d'aquests promotors, de tot un promotor, és històrica. Li va demanar el Nixam, li va demanar la Fina, li va demanar l'Ani, li va demanar el Pere, els diners, i els ho va demanar a moltíssima gent, sempre ens hem negat. O sigui, és tan clar que l'hem de pagar, doncs, des del jutjat i que ho paguin, i si ens fan pagar ho pagarem, és una mala proposició, però és que no està clar, perquè el primer que et diran és que aquesta gent tenia l'obligació d'organitzar i no van complir les seves obligacions. I a més, aquests elements serien d'obligats de sobreduïta, perquè ara si així són elements d'obligats de sobreduïta, no s'ha fet. És a dir, considerant que entenem que això és una aberració i entenem que hi haurà molts veïns, sobretot els veïns de Can Bossarro, de Can Canals, de Can Claramunt, que com els expliquem que paguem quasi 1.000 euros a un d'aquests promotors i en canvi més els hi farem pagar per les clavegueres. És a dir, que va, doncs no li paguem a aquest senyor, paguem un treball a nosaltres i ho hem de pagar menys que el que seria. És a dir, inclús ho hauríem de que se li paguessin aquests diners si primer aquest promotor el que fa és pagar l'organització com ho hauria de fer. És a dir, si primer compleix amb les seves obligacions, doncs no, que les complirem amb les nostres. Si és així, ja, potser hi tenim dubtes, eh? Sí, però el que hem de fer primer, sí, és allò de posar-nos el desordre. És a dir, si a tothom té obligacions, drets i obligacions, aquí el que veiem és que una persona o una empresa que no compleix amb les seves obligacions, ara l'Ajuntament inicia l'expedient, el que pretenem és preparar una partida per pagar-li els seus drets, però quan no compleix les seves obligacions. És a dir, jo t'acabo a Mossarro, a Can Canals, a Can Mas, que jo sàpiga que hi ha clavera. I n'hi ha clavera, però el dia que es va organitzar, no es va organitzar, es van vendre els terrenys sense fer res. Això, històricament, el municipi de Pira ho patit, i no sé si sou conscients, però tots els dirigents que han estat en aquesta casa en interès ni en clau ni home, és un patiment, perquè si tenim els barris com els tenim, entre altres coses, és perquè no tenim clavegueres. Això està sent un vista. És a dir, el que hem de fer és 1.000.000 euros i posar-ho més de Can Mossar-ho. I mirar les contribucions urbanes no estan en 1.000.000 euros. el que avui se diu. És que mirem bé lluny aquest centre, quina necessitat hi ha? És a dir, l'aigua és un bé de primera necessitat. Ara, si s'aprova pel sistema, ja s'ha de tocar, doncs ja s'ha de tocar, i estem com a sortir, no hem de tocar, perquè són elements de primera necessitat i d'obligat compliment i d'obligat cessió prioritat. Perquè, a més a més, si s'hauria d'obligar a fer les dones per dir que els tres, això no ho podem fer perquè tenim passat els anys i això no ho podem fer, però el que podem fer és premiar-lo, però estem premiant.
Yeah.
2007, que es va aplicar l'any vinent, suposem que ho presentaran amb veu d'interna de disseny aquí al ple, després de poder arribar de la despesa de l'exercici 2024. I el que deia, a més, inclou una compra de terrenys que era un milió d'euros sobre la qual no s'ha necessitat cap informat al mínim jurídic, que serà una economia a través d'una instància que us digui aquesta necessitat. En una altra instància, vaig recordar que la Comissió Formativa ha dit que així si no es podien arribar, evidentment no ens ha arribat aquesta documentació, en demanàvem aquesta valoració dels terrenys, no tenim valoració dels terrenys, i també pogués una informació que digui que justifiqui la necessitat o la obligatorietat de comprar aquests terrenys. Per tant, crec que això és una decisió precipitada, innecessària, que només perquè algun acord per a un acord verbal ha arribat i amb aquests propietaris i podria robar els diners abans que acabi l'any i però no complir amb el PEF que hauran de deixar perquè si no posar els diners no els podríem posar. Sincerament, no sé aquestes impressions que es duien a terme. Sí, no tenen que votar que sí aquesta modificació. Si repiten d'aquesta modificació, aquesta inversió, aquesta unitat de menys, on es pugui mirar ben bé els informes econòmics, no fes des de la casa, potser és una cosa externa, una mica més presentant aquest tema amb la gestió i justificar-los. I els informes jurídics que justifiquin la necessitat o l'obligació per aquests terrenys, no els podrem a favor. Si es no retira, nosaltres ja ens estendrem per tenir aquest dret possible a relacions, sobretot aquí en aquest sentit, en aquest punt. Respecte a dels terrenys. Recordem que aquesta hipòtesi es va posar en uns terrenys particulars perquè tenia l'obligació mínima d'una que res no feia falta, no obligació però almenys havia de fer arribar aigua a les cases d'aquestes organitzacions. Per això va posar uns dipòsits per als terrenys que es podien entrar mateixos, que eren els mateixos promotors. El fet que després les penes de quedar-se amb les organitzacions, de clar, les penes ve obligat fer aquest subministrament a les passades i que s'hagin obligat els subministres un mes que els farem primer en concessions privades exactament com ho s'està fent en la gestió municipal directa. En aquest context, una recuperació de cal per força de compra dels terrenys on hi ha els depòsits, si forma part del servei públic, ja no pot continuar fent ús sense la servitud o un acord administratiu. Això és el que deia. Molts vegades hem rebut la protecció d'aquestes compres que ningú ha fet. Per tant, els gastem un dia d'euros dels veïns una operació per aquesta, que exigim informació jurídica tècnica, clar, que acredit que l'estat i la realitat d'aquesta despesa. En els contextos que hem davant d'una decisió política de competència i d'una obligació legal. I això no és una gestió responsable dels diners públics.
Moltes gràcies.
Gràcies, doctora. No voy a dejar de lado relatos, suspicacias, conjeturas que nos han adornado en su relato. Me voy a hacer en el relato. Usted ya dice que tenemos un estado actualizado, eso ya hace una vez, llevamos ya 1.673.000 en capítulo de inversiones, de los cuales tenemos ya disposiciones o compromisos, tenemos 3.500.000. Ustedes en el 2021-2022 ejecutaron 2.500.000, no, pero es que ya es importante ponerlo en valor, porque usted está ninguneando estos números, permítame el lujo que yo le pueda hacer a usted, ¿no? Aparte, me parece un poco fuerte.
Sí, se mueve. Si no son de millones, bien. Es que claro, tiene
una
y
projecte entrem a fer això, és que no pot parlar, si no, no ho entenem. És a dir, això, no hi ha posat de res. Segons les dades que tenim, les que vostès ens aporten, en cas més teníem les dades del plan amb el que és l'estat d'execució, els punts 25, la data entenem que és el 37 de l'any de tot cultiu. Si va dir que el mes del 13 del 10, però sabem que fins quan són les dades. I per tant, doncs això. Ara si estem compromisos de l'àmbit i nostre grup, amb el cap al davant, no veiem com és tot això.
Senyor Pau, vostè considera que si des del govern es veu us presumptament hi ha una irregularitat, hem de mirar cap a una altra banda i no posar en coneixement de l'òrgan competent? Perquè potser ja està bé que cada vegada que hi ha alguna cosa agafi i digui que l'alcaldessa posa als jutjats el que sigui. Nosaltres, per responsabilitat, cosa que hauria de fer qualsevol polític que es pregui de les 6 de vida públic, quan hi ha sobre la taula alguna presumpta irregularitat, ho ha de posar en coneixement de l'òrgan competent. Perquè si no, no està fent el que ha vingut a fer. I ho ha dit moltes vegades. I tenen aquest discurs, ja que es queixen tant que si nosaltres vam treure i vam passar a treure i resulta que ara contínuament esteu vosaltres pujant a la palestra segons quins temes judicials, potser que ja n'hi ha prou. Aquests comentaris de que l'alcaldessa ni l'alcaldessa són de la representant i la que signa. Però les decisions són d'equip, de l'equip de govern. I no mirarem cap a una altra banda, si se'ns ve, no anirem a buscar res, però si ho tenim sobre la taula i presumptament hi ha alguna cosa que no està correcta, ho anirem a portar allà on toqui, que és el que els correspon, senyor Pau. D'acord?
Jo vull pensar que...
No, indirectament no, és que m'has... Home, és que m'has acusat. Llavors, jo t'he contestat. Sí.
Perdó, jo l'hi he acusat.
Home, m'has dit que no m'has deixat acusat.
No, jo l'hi he acusat. Jo l'hi he acusat. És que vostè m'està acusant de conversació ni una altra vegada que l'hi fa acusacions i posa-nos-hi és vostè. No l'hi he acusat de res. I m'he dit això. I ja està. I és més que vostè posa-nos-hi. Més, no, vostè considera que jo dic que no hauria de fer crítica de tot això, que tinc una que posi per l'exemple, vostè no hi ha posat res a ningú, els mateixos que he fet. Simplement, no.
Molt bé, doncs dit això, passem a la votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Quedaria aprovat amb els vots en contra de Junts, les abstencions dels dos de Som? Les abstencions dels dos regidors no escrits, de Vox i de Junts, i els vots a favor de l'equip de govern. Ara passaríem al punt número 8, que és l'aprovació inicial de pressupostos generals municipals i de l'empresa de titularitat municipal industrial, IPSA-SA. Té la paraula el regidor Jorge Bermúdez.
Gràcies, alcaldessa. No, és que no estamos preparados como pleno para este tipo de presentaciones. Yo creo que lo suficientemente importante como para la representación en este caso, los compañeros pues cortaban la visión del resto del público. Bueno, dicho esto, presentamos los presupuestos municipales desde 2016. Esta presentación está vertebrada en 5 puntos. Tendremos por una parte destacar los aspectos que destacan sobre el presupuesto de la resta. Tendremos también usar una evolución presupuestaria de 2023 fins a 2026. Entrarem ya a tema del numérico, que ingresos tanto ingresos como despesas, para finalizar a las inversiones. Si hay 4 aspectos que tenemos que destacar de este presupuesto, son el incremento de plantilla, la reducción de la despesa corriente, incremento de inversiones y licitaciones. Incremento de plantilla, nosotros en el 2026 nos acabamos con un ayuntamiento con 57 trabajadores, de los cuales de una partida presupuestaria de 98 tenemos 77 personas trabajando. En la jornada general de enero de 2024 vamos a incorporar una figura, vamos a comenzar la tipificación de este ayuntamiento, es va reduir per tema de baixes i jubilacions, van baixar fins als 73 places ocupades en el 91. Aquest any va
en el 25, vam fer la primera gran aposta en capítol 1, passant a 120 treballadors en pressupost i 97 en places ocupades. Ara, en aquest any, en aquest any gener del 2026, la plantilla creix a 124 i el hueco entre plantilla entre places ocupades i pressupostades s'ha reduït pràcticament el 5% de la plantilla orgànica. Hem vist recentment que hem sacat tres bolses d'administratius, de conserjes i de brigada. Serà hora que en apenas una setmana s'incorporen nou nous processos on s'incorpora un tècnic de joventut, un tècnic de cultura, un tècnic d'esport, un tècnic d'educació, un altre de comunicació, un tècnic de serveis socials i un educador social i un enginyer superior. Aquestes ja estan en la fase final d'informe i en les properes dies sortiran les convocatòries. Un altre aspecte importantíssim que hem fet és un gran esforç i aquí tinc d'agrair a tota l'equip del govern perquè no és que només hagin fet un exercici de contenció, han fet un exercici de contenció i de reducció de les seves despeses. Nosaltres, històricament, aquest ajuntament tenia un quasi 60% del seu pressupost destinat a la despesa corrent. Això no li s'ha marxat per a cap tipus d'actuació ni siguin inversions. Tenim molt clar que aquest era un dels aspectes que havien d'enfortir. No reduir la despesa per realitzar la despesa. Aquest significa 1.400.000 euros menys que l'any passat. És una gestió verificada i orientada als resultats. Aquesta reducció no s'ha permetido tenir un 28% de este presupuesto destinado a inversiones. Veníamos de un rico 2% en el 2023, conseguimos superarlo en el 2024. 2024 fue un ejercicio plano y cierto el gran repunte que se vive este año. Luego, las siguientes diapositivas explicaré con más detalle todo lo que se conviene. Por último, aspectos a destacar, tenemos las licitaciones. Aquí tenemos adjudicadas durante este año, tenemos importante la escombrería, la empresa viaria, suministro eléctrico, Sky Job, la plaza de la Creu, el Recambó, proyecto diverso de niñas de venta y recogida de animales. Pero una parte que al final de la adjudicación tenemos la escuela de música y el sistema de seguridad y el circuito y el circuito. Adjudicación que pasa que están pendientes de recursos. ¿Quiénes traen a que tú le dices? Continuamos la política de licitaciones. La més important és la que comenta la companya, que l'escola Resol ja en tenim ja diagnosa en fase inicial, perquè tot ho que abans també no era tant, també perquè ara fa quasi 400.000 euros de projectes, d'anys perimetrals i la companya d'Àngel, que també la majoria venen per subvenció, asfalto del proper, contra la Montgambou, també tenim la conselleria de neteja per aquest camp de futbol, neteja escoles públiques, també és una idea que en les partides de gastos coge bastant importe, la UAC, en la primera de la fase 1, el cotxe va ser clavegrans i el parc de seguretat, on ja han terminat els planos i a partir d'aquí començarà. Això és el que seria a nivell d'aspectes per destacar. Després, però, bueno, cal fer una gran visió de lo que és l'evolució que ha patit el pressupost de 2023 al 2026. Aquest any tenim un pressupost de 24.375.000 euros. Aquest, si sumem els tres compon dels 3.7, que seria el préstamo bancari, que l'incorporamos ja com un préstamo financiero, i los 20 millones de ordinario, esto representa un 26% d'augment respecte al 2025. Presupuesto de 16.816.8, adicional eso significa un 14% y un aumento que es típico respecto a 2023 de un 22%, donde el presupuesto que teníamos era de 13 millones. Para poner en valor esta dato es importante saber que el presupuesto que más crecía en 2023 con 9.800 habitantes era de 17 millones. El nuestro no llegaba a 14 millones. Y este año destinaron 4.600.000 inversiones, nosotros 334.000 euros. Esto es un poco para poner el iniciativa final. Taxas y impuestos públicos se mantienen más o menos igual, la diferencia de ingresos de la taxa de escombrería se compensa con otro tipo de tasas que más o menos dejan plano el capítulo 3 de ingresos. Transferencias corrientes se incrementan. Aquí la principal fuente de ingresos es la participación del impuesto del Estado. Llevamos 2 años por encima de los 5 millones ingresando y lo que hemos hecho es ajustado. Aparte, el Ministerio de Hacienda recientemente una nota de prensa dijo que el año 2026 iba a ser el récord en cuanto a participaciones. Las transferencias de capital, entraremos luego más en detalle cada una, aumentó un 30%, aquí se incluye la subvención de la OAC, que subió en 200, y aparece una nueva figura que son pasivos financieros. Aquí lo que se incluye es el préstamo bancario. El préstamo bancario de este año, lo que hemos hecho ya de inicio, es incorporar en el presupuesto y tener que evitar a principios del año, tener que hacer una ampliación de presupuesto para incorporarlo en el presupuesto. A nivel de porcentual, vemos que los impuestos directos bajan, pero baja porque ha aumentado el impuesto total de presupuesto, se mantiene en un 28%, y igual que las transferencias corrientes y los pasivos financieros que aparecen este año como 15%. Pues vemos que prácticamente lo que es entre transferencias corrientes, o sea, VSP, la participación del impuesto del Estado y los impuestos directos, prácticamente el 70% de los presupuestos vienen por este detalle. Estos porcentajes es mucho o poco, porque si lo comparamos pues un poco con el entorno cercano y con municipios de nuestro entorno, pues podemos mirarlo nosotros. El presupuesto de impuestos directos, el impacto del presupuesto es de un 28%, estos son datos del presupuesto 2026. Mientras que el resto son del presupuesto del 2025. Esa presentación la tendrán en PDF y podrán contrastar con el Ministerio de Hacienda las cifras. Nos mantiene un poco pues, en la cifra en el rango rojo. ¿No? Tenemos un proceso por mí que un 44% de su presupuesto viene vía impuestos que puede modular y puede un poco agravar al ciudadano. Nosotros realmente estamos en una plata baja. Lo mismo con taxas y impuestos públicos. Nosotros aquí mantenemos también, estamos por debajo. Esto es decir, lo que más tengo, por ejemplo, un 24%, un 30% apenas del CSP y igual a 16% que lo mantendría. Si sumamos estos dos conceptos que ya les repito, son los impuestos que el ayuntamiento puede modular y puede alterarse de unos parámetros, pues bueno, nosotros tenemos que el esfuerzo fiscal de nuestros vecinos, o sea, es de todos nosotros, representa un 42% del total de los presupuestos. Visto el tanto porcentual, pues bueno, ya no vamos a decir los valores absolutos, no vemos que el IBI más o menos se mantiene igual, el impuesto de vehículos sociales y mecánica tampoco sufre variación. El incremento de la actividad urbana siempre estamos más o menos a razón de 1.100.000 cada año. El IAE, una vez que seguimos teniendo poco impacto a nivel de presupuestario. Impuestos y construcciones, aquí se dobla, se ve gráficamente se ve la diferencia. En la escombrería, lo que comentábamos, tenemos un desfase de 400.000 euros respecto al ingreso del año pasado. Y las participaciones de tributo del Estado, ¿no? Entonces, este año, entre lo que son las entregas a cuenta, para regularizaciones de años anteriores que nos tocará en 2024, pues es lo que esperamos rozarse esta cifra. Que ya les repito, llevamos 2 años por encima de los 5.200.000 euros. A nivel de capítulo 4, que son fondos de la Generalitat de otras comunidades autónomas, más o menos se mantienen planas, son tasadas un cada año, prácticamente son mapéis, y aquí en este sentido no tendrías. Interessos en entidades bancàries, sí, aquí sí que tenim una petita baixada perquè nosaltres l'any passat va pressupostar quasi 550.000 euros. Aquest any més o menys baixa perquè ho estem aplicant al carrer i en modificació de pressupost i també en aquest tipus d'interès ha baixat. Llavors en aquest tenia uns 300.000 euros. Tenim les subvencions de l'ATA, otra de les subvencions
pasar a adjudicación por un importe de 350.000 euros, la subvención de la Diputación y el capítulo de préstamo a Electromini. Visto esto, tendríamos un presupuesto equilibrado, significa que tanto ingresas, tanto gastas. No pasará a ver las despesas. Las despesas, como comentaban las primeras diapositivas, de la despesa de personal, 3,22%, superamos con alegría los 6 millones en el capítulo 1 de despesa personal, con toda la batería de promoción de técnicos que estamos incorporando. A nivel de despesas financieras, baja porque si bien el año pasado teníamos que solo estábamos carente de intereses, ahora este año la carga financiera se divide entre intereses y amortización de capital. Carencias corrientes se queda más o menos igual, se tenía la figura de fondos de contingencia por importe de 100.000 euros, que esto es lo que se hace, es cuando no tienes bien sabes a ciencia cierta dónde vas a aplicar estos sociedades, pues crear un cajón desastre que va a tirar. Estos son los 100.000 euros de la primera anualidad de la ley de barrios. No, como no tenemos tanto proyecto definidos, pues creamos esta figura. Inversiones, pues en este municipio, pues el año que viene invertirá 6.700.000 euros, un 275% más respecto al año pasado, incluyendo el préstamo. Bueno, es un dato pues importante que porque con visión de futuro. Casi pues tirar la transferencia de capital en este. Aquí lo que se hace es el convenio que tenemos con la Diputación para la vía verde de los talents, nos obliga a cambiar de acción la vía verde. Nosotros teníamos que poner un presupuesto de realidad que saque 170.000 euros, pero entonces lo que hemos hecho es dotarlo. Igual que antes, a nivel de porcentual, pues vemos el peso de cada una de estas partidas dentro del presupuesto. Importante, con más o menos el de personal se llega al 26%, pero tener en cuenta que de lo demás no ha crecido y entonces pues esta cifra tiende a reducirse. Importante el esfuerzo que han hecho, que hemos hecho todos los regidores para bajar la despesa corriente, ¿no? Bajar el 19,9%, bueno, pues, significa que no ha habido que tener recortes, no ha habido sacrificios y porque se podía hacer bien, pues tenemos que pasar haciendo 8. Prácticamente, pues, entre lo que es el tiempo se carga el sitio especial de personal, prácticamente es el 100%. Si volvemos a comparar con la misma muestra que hemos cogido antes, pues un poco nos contextualiza nuestras cifras. Nosotros llega con el presupuesto de este año, la especial de personal está en un 26%. Nos sitúa todavía por debajo de la media, más o menos un capítulo 1, por lo que se puede analizar. Estaría entre un 35 o un 40%, ¿no? Aún pese al esfuerzo que hemos hecho, que se hace, pues bueno, nos tiene bajando, nos tiene por debajo. A nivel de despesas en gastos corrientes, pues bueno, imagínense que si el día nosotros lo baja un 41% y estamos aún un poco altos, imagínense un 60%. Ya estábamos muy por encima de cualquier municipio cercano, ya sea más que esa. San Sadurní, Igualada, incluso municipios de nuestro censo que más o menos compartimos como Vargas, que también están entre los 18.500 habitantes. Dicho esto, vale, igual que antes, principales partidas. Tendríamos que, si miramos las principales partidas, ¿dónde se aplican estos recursos? Tenemos que la seguridad pública, que teniendo el impacto que tenemos del parte de seguridad, pues hace que esta partida pues sea importante, ¿no? Y este principal el otro 100 de los 2.700.000 euros. 150 es gastos en edificios públicos. Aquí también ha subido bastante porque ya solo la UAC, que al final se tasa en 1,5 millones, más el parque no toca la balanza de 500.000 euros, pues nos hace subir. Perdona, 150 es la presión de brigada. Esto es el incremento, viene por la dotación que hemos hecho de brigada, que al final hemos dotado toda la plantilla, hemos creado pues, un dos de colla,
hemos incorporado a la persona que ha hecho que suba, lo que les comentaba, eran los 2 millones de edificios de uso público, que son los la UAC y la comisaría. Pavimentación de vías públicas, pues pasa sobre a 1.100.000, si tenemos en cuenta la pavimentación del Portrey. Recogida de residuos, pues baja, porque el año pasado fue el de Gran Alcance, que cambió de modelo, y en ese tiempo se estaba haciendo que dotarla. Resto otra cadena de residuos, está más o menos plana, la necesidad diaria, es un servicio que está licitado, ¿no? Tenemos los gastos fijos, en general, casi ya tienes, pero se queda igual. Y lo que les comentaba, la escuela Resor, pues sufre un fuerte incremento fruto de la licitación de la escuela Resor. Y luego, sobre todo, también, más de 500.000 euros en instalaciones de parquímetros, aquí ya se queda sobre la totalidad del campo de fútbol, con el acceso a una categoría que hay muchas versiones casi cercanas a los al medio millón. Visto los ingresos de las empresas, tendríamos la Cámara de Murcia con el capítulo de inversiones, donde los casi 7 millones se quedan desglosados. Pero esto también tenemos una evolución histórica de los 334.000 euros que comentábamos al principio. Acabamos este año en un 6.734.000 euros. Eso representa un 1.911% superior al 2023. Y hemos visto que año tras año hemos ido incrementando el capítulo de inversión hasta llegar a este máximo. Como grandes inversiones, pues tenemos el millón de pavimentación de Portrey, el OWAC, 750.000 euros de parque de seguridad, casi los 500.000 que les comentaba de campo de fútbol, parque de Tucadabanas, inversiones de agua, de esos 350.000 euros de subvenciones que recibimos de la CAM, climatización de la Yacht Infants, gestión de cementerio, casa guisa, adquisición para continuar con la fortaleciendo lo que se pone, 123.000 euros de un proyecto que ya está prácticamente acabado, que es la climatización de Fumén, y luego tenemos varios proyectos de la brigada, están muy repartidos, se tocan prácticamente todos los ámbitos, también 50.000 euros de cultura de velocidad, que este sitio lo quiero poner en valor porque seguiremos poniendo aumento de la seguridad vial y estarían destinados seguramente a cubrir los principales colegios. Luego, pues como vean, pues bueno, prácticamente es un capítulo de inversión muy equilibrado y que prácticamente llega a todos. Ya por último, siempre me gusta acabar las presentaciones con una frase histórica, pero en este caso yo creo que esta viene bastante a pego, ¿no? Dice que si no sabes dónde vas a acabar, es en otra parte. Esto lo dijo un pedagogo que lo había hecho en su momento, y esto, pues bueno, porque nosotros en nuestro caso siempre sabemos perfectamente dónde vamos. Nos vamos a una vía del futuro donde tenga una fuerte inversión, donde los servicios sean básicos, estén cubiertos y que nos empuje, pues eso, a la posición donde queremos estar. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Jorge, por esta buena exposición de los presupuestos. Y ahora sí,
pressupost i creiem que estem tots d'acord que el pressupost és el document més important que aprovem aquí a la sala de plens. També entenem que tots els que estem aquí a la sala de plens volem el millor per al nostre poble, per tant, d'entrada us haurem de confiança, però hi ha diverses coses que ens preocupen i les hem de fer. La primera és que és un pressupost que és zero participatiu, és a dir, l'heu fet l'equip de govern, creiem que amb tota la bona intenció i mirant el meu pel poble, però no hem tingut en compte la resta de regidors que també representem una part del poble, que crec que creiem des de Som Crida que estaria bé que fóssim escoltats. Després ho incorporem al pressupost o no, és una altra història, però crec que sigui per quedar bé, que estaria bé que ens convoquéssiu a un o dos reunions respecte al pressupost i per que portéssim les nostres idees. Entre altres coses, per exemple, en el pressupost trobem a faltar coses com les vies verdes, barris, creiem que sigui un patrimoni brutal, natural, turístic, de salut, que unissin tots els barris a través d'Illes Verdes, i seria una bona ocasió on hi hagi format alguna cosa en aquest pressupost que no veiem. També creiem, reconeixem l'esforç que es fa al camp de futbol, que el camp de futbol està totalment obsolet, però a vegades sabem tots que estem mancats d'instal·lacions esportives, tant al camp de futbol com ens feia ja falta un nou pavelló. Crec que estem tots d'acord, doncs no ho haguéssim dit, no ho haguéssim discutit, haguéssim mancat un altre any, però no ho podria dir. També trobem a faltar, com abans hem dit, tenim moltíssims barris que la gent pavelló. Ja tenim aquí un pla de treballar amb un pla d'escaixement de les dutes. Seria bé que en els pressupostos cada any estigués algun gesto per seguir aquest pla de treballar amb, perquè si no fem res durant anys amb el pla de treballar amb, d'aquí 20 anys estarem igual. Llavors, la idea que teníem era anar incorporant alguna cosa de treballar amb, per exemple, estem parlant moltíssimes vegades de Can Bussano i el Portell, que són les que haurien d'estar com la sortida, no hem sabut veure a la documentació que hi hagi res, ni el clavegram, ni el Mozart, ni el Portell. Ens preocupa també, posem en valor i molt mort que l'Ajuntament s'estigui tecnificant, que crec que el que està molt bé. Però bé, mantenir el tacte amb l'increment de plantilla, perquè s'ha de buscar com a dir el col·lectiu, l'equilibri entre el que gastem i la despesa. Si no tinc mal entès, el 2024 el tanquem amb pèrdues. Les pèrdues només es resolen d'una manera, no? Jo vaig entendre per què el 2024 el tanquem amb positiu a l'equipació.
Ara parlo de memòria, però sí que hem gastat més que l'any passat.
Entenc la primera de la despesa, però això no vol dir que tanquem un negatiu, eh?
En tot cas, això, des de moment, quan presenteu l'equipació de govern, és importantíssim, perquè si tenim pèrdues, les pèrdues han de ser resolt de manera o gastar menys o avall tenir impostos.
Sí, sí, però no és el que es fa de feia.
L'aigua, perquè sí, el que hem de fer és créixer i créixer desfadament i que no hi hagi aquests... Llavors, no és una frase que repetiu de tant, tant, que va haver-hi molt a l'escola del regidor, però no, l'escola del regidor és per un regidor. Jo entès que no vull posar-ho els negocis al final, si en un moment vaig ser la Neus primer a l'espartida per fer el pal jovent, l'esforç el fa el jovent que té una espartida, al final la Neus ho pateix, però l'esforç del jovent sí que l'altre, que el tema és també una espartida per fer el pal jovent en cultura, per la Raquel no estarà content que vols competir, són els vilatans que tenim menys en cultura, és a dir, per tant, vull posar-me en valor que l'esforç el fa sempre el poble, nosaltres aquí estem per administrar els diners del poble, i els ingressos i les despeses, si tenim menys ingressos.
No només ha sigut de regidor, però també transports, i bé, coses no s'hi pot, no només
ha sigut.
Si el meu es fa aquesta reducció a qualsevol
cartes i les esportives i el pla va anar fent el pla va anar bàsicament per si hi ha el pla de si no el temps era el més també el pla de la manera més important que el tingueu per seguir-lo no per sempre estem i cada any incorporar algú a les nostres coses. Aquesta és la nostra idea sobre el pressupost.
Moltes gràcies. A part d'això, Jordi?
A nivell dels nostres interns, al final el pressupost, ho diem moltes vegades, podem trobar falta coses, però al final tot el que es veu són coses que fan falta pel municipi i per tant, buscar les prioritats són les coses que a nosaltres ens li pot faltar un treballador, en aquest cas no és veritat, que ara és endavant, no hi ha problema, entenc que d'aquí no s'ha de discutir i aquests són els que vostès consideren que és i que és el que porta el municipi. El que passa és que nosaltres, en aquest cas, ens veiem, veiem que com acabem de comentar, primer, vostès propers estan equivocats, però no estem mirats, no passa res, no que va passar també, no passa res. Segons l'estat d'execució de tancament de l'exercici 2024, ingressos van ser 16.998.000, després d'un 1.417.000. Per tant, sí que ha d'haver-hi més despesa que ingressos. A part d'això, som coneixedors que, com ho diria ara, que quan arriba la despesa de 6.24 no es va complir pel que s'està elaborant un pla econòmic financer que té una funció de compliment dels objectius que s'han de ser detectat les coses de compliment les que s'han de seguir per compliment de llei. Per tant, no és un pla que aquest document remet a la totalitat de finances de la Generalitat. Però passem al 2024 que es van gastar 1.100.000 euros quan la previsió per aquest any de 6.700.000 euros. Repeteixo, el que fa tot obligar a dir això sí, això no. El tema de la seva sostenibilitat. La despesa ordinària, 11.300.000 euros, portem aquest dos, és la previsió d'aquest 2025, no serà l'exercici, amb incorporacions de 6 milions d'euros per aquestes despeses ordinàries, i en canvi el pressupost del 2026 baixarà de 2 milions d'euros. Aquest milió i mig d'euros després de l'espesa corrent va assegurar, sobretot, temes de serveis d'energia al conjunt, aigua i gas, serveis de neteja, aquest 25% que s'ha hagut d'implementar amb molts diners. O sigui, el pressupost anterior que tenia més diners en el capítol de despesa ordinària s'ha hagut d'implementar en llum, en aigua, en gas, en neteja, perquè no hi ha prou diners. Comparant això, perquè un PERF pot ser doncs, que pot ficar remanent a unes la despesa ordinària i recurrent a l'Ajuntament, tant de bo ens hi en aquest sentit. I bueno, simplement, a més, afegir que en els informes de la Secretaria hi ha informes desfavorables, perquè ho entenc que hi ha informes que hi ha falta de documentació i que també s'han detectat diversos propostes complicant els compromisos adquirits amb les aplicacions contractuals. No contenen totes les aplicacions propostes, però continuen els compromisos adquirits amb les adjudicacions contractuals. A més, hi ha un segon informe de la intervenció que diu que hi ha una previsió de, també perquè com està format el pressupost 2026, d'incompliment de la regla de la despesa i de l'equilibri pressupostari. Per tant, ens preocupa doncs, que com és un pressupost que parteix en aquest sentit, si no apareix en la sindicat, coixo.
Gracias. és que els diners vagin revertits a la ciutadania i crec que s'estan presentant m'atreviria a dir que els pressupostos més ambiciosos i el que la ciutadania pretén al govern que hi ha o que hi hagi o que hi ha hagut o que hi haurà en un ajuntament, que és que els diners es reverteixin al carrer i és el que s'està fent i s'està treballant molt en aquest sentit i bueno, per la nit ja es veurà què és, però jo crec que estarem tots d'acord amb el Jordi, no? Que volem que els diners estiguin al carrer, Pere tinc les mancances, estem d'acord amb el tema de les vies verdes, estem d'acord amb el tema de la zona esportiva, no podem posar el tema de la zona esportiva perquè no tenim els terrenys, estem treballant amb urbanisme per aquella zona que hi hem parlat alguna vegada, doncs també hem sentit que ens ajudaran a accelerar perquè això pugui tirar endavant expropiacions, però clar, no té sentit tampoc posar una partida amb una base esportiva perquè no tenim res, llavors seria una mica enganyar i nosaltres no volem enganyar ningú, ho treballem i continuarem. Les vies verdes estem totalment d'acord i treballem també per intentar de buscar subvencions i poder fer més, però també entenem que si podem escoltar i millorar els carrers dels nostres barris que estan, com ja has dit tu, molt tocats, doncs no podem esperar o destinar recursos i tècnics amb coses que encara no tenim. És important, les vies verdes, molt important i per què és importantíssim, ja està totalment d'acord i ja ens agradaria haver-ho posat. Esperem que aquests pressupostos no siguin els últims, sinó que sigui l'inici de futures. És un inici pel municipi d'unes inversions molt importants i que has de tocar, com ja comentava el regidor, molts temes perquè hi ha moltes mancances i hem d'anar intentant repartir-ho i
la zona esportiva que has esmentat, els terrenys que els tenim, és cert, el que jo vull posar, si sí que tinc els terrenys que no són els que volem perquè la zona esportiva, però jo ho posaria, suggereixo, posaria un marat a límit, d'aquí un any, d'aquí el que decidiu, per saber si els terrenys dels quals volem ubicar la zona esportiva els podem aconseguir o no, perquè són molts els diferents equips de govern que han lluitat per aquests terrenys i no són esportius, jo crec que és algú que diria o no, si tal data tots tenim, perquè el poble es mereix un nou camp de futbol i unes noves instal·lacions esportives que sigui una cosa que tenim referents ara i no podem tallar, però si ja al final acabem que això fa 3 anys l'equip de Marqueria va arribar al concurs que ja estàvem cansats i que deixàvem aquests drets, nosaltres el que vam iniciar està bé, però hi va posar la tòlica i per això ens posem aquesta data perquè si no s'agustim aquesta data
el que seria... De tot això és que estem tenint reunions amb urbanisme i anem molt de la mà i s'han posat, o sigui, la idea de nostra és qualsevol actuació que es faci intenta fer amb previsió i no és només d'allò, el fet de fer-ho allà és perquè pensem més enllà que no pensem
més enllà. I com he dit a la col·legiació, si ja estem començant a resoldre el millor, però aquest millor acabat o més deixem el millor que no ens faci perdre els temes al final.
L'urbanisme s'ha posat també a la veritat que estem en urbanisme i el tenim una mica de cara a
aconseguir el que s'havia depositat, això és totalment d'acord amb tu. I no es posem una malata d'aquest any que ve, parlem una altra vegada de quan serà i quan serà i quan serà. Necessitem l'espai, o sigui, necessitem tant de camp de futbol, de pavelló, de lo que sigui, de la piscina, del que sigui, però necessitem.
El terreny no ens pari la necessitat que tenim poc, no poden dir no en futbol, no poden dir no es desdim a la segona que és el terreny, ho entenem, però aquesta incrementa s'ha de limitar en un temps de tenir la velocitat.
Bueno, tampoc ara ens capiquem a la dret perquè ja et dic que els pressupostos i la presentació que ha fet el Jorge ja, òbviament, i si parles de l'aquella del tema foment de la biblioteca nova també estarà molt fàcil. Bueno, jo crec que són uns molt bons pressupostos per la ciutadania i per tots vosaltres. Per tant, jo ja posaria una votació. Vots a favor del punt? Abstencions? Vots en contra? Doncs quedarien aprovats amb els vots en contra de Junts, les abstencions de Vox, els dos regidors mesquits i Som, i els vots a favor de la Junta. Doncs amb això estaria tot. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i si voleu acompanyar-nos ara anem aquí al Foment a l'Estrada d'Alt que estarà la presentació del mapa cultural i de patrimoni del nostre municipi que crec que